I tu, amb què t'emociones? Ens endinsem al món del cinema i les sèries amb un home sense pietat, Héctor González.
Podria ser perfectament la sintonia dels Oscars.
És que té molt de glam, té molt de glam.
Home, clar, com tu.
Clar,
és que, a veure, cadascú té el que té.
Ostres, que me coneixen i els explico que tinc una secció a la tropa de cinema, així. Els ensenyo la música d'obertura i em diuen, hòstia, vols dir que això per tu...
Que sí, home, que sí.
Que si cal la canviarem, si no t'agrada.
No, la gent és...
no, m'encanta.
Héctor, la gent és molt envejosa.
Sí,
tu tira,
sí,
tu tira.
Tu pensa que la Laia i l'Ester, quan els hi fiquem la nostra careta, bueno, la seva careta, es relaxen, que és així. L'Héctor, de sobte, treu pit? Sí. Sí, que així, en plan xulo.
És que és el
seu moment. Em fa gràcia perquè ningú veu llavors les samarretes que ens porta així, més llampants. No, tothom, vale. Vinga, va, quan vulguis.
Però això és per tant de samarreta. Sí.
Avui ens vols parlar, doncs, dels Oscars, precisament.
Sí, sí, ja fa uns dies que s'han entregat els premis, s'han comentat molt, sobretot... guanyadora, que és La forma de l'aigua, la pel·lícula en Guillermo del Toro, però sincerament volia fer una miqueta de recull de les pel·lícules que més m'han agradat, no tenen per què ser les més premiades, sinó les que més m'han arribat i que poder no s'han emportat cap premi. Sí que dins d'aquesta llista hi ha una pel·lícula que m'ha agradat molt i molt, que és una pel·lícula de Suècia, que és The Square, que ja la vaig comentar a la llista de millors pel·lícules de l'any passat, per això no la torno a repetir, però igualment super recomanable, The Square. He fet una selecció de les 5 millors, de la que menys dins d'aquestes 5 fins la que més m'ha agradat d'aquestes 5. Res, escoltem una miqueta el tràiler i us comento una cosa.
Vinga, va.
Si us sembla,
som-hi.
La primera.
Soy Molly Bloom. ¿Ha oído hablar de mí?
Leí su auto de procesamiento después de que me llamara y he comprado su libro.
Entiende que está acusada de llevar un negocio ilegal de apuestas de juego.
¿Entonces me acepta como cliente?
No sé si podré convencer a mis socios de que se arriesguen a defender a la princesa del póker.
Si cree que una princesa puede hacer lo que yo hice, se equivoca. Entiendo que no tiene buena opinión de mí, pero ¿y si todas esas ideas desinformadas y simples que tiene sobre mí fueran incorrectas?
Molly's Game, d'Aaron Sorkin. Aquesta pel·lícula està basada en la novel·la autobiogràfica, precisament, de Molly Bloom, on explica una miqueta la història de Molly, que va passar a ser una esquiadora de competició mundial, a ser investigada per l'FBI per organitzar partides de pòquer, on va aconseguir fer-se multimilionària amb només 21 anys, o sigui, ben joveneta. Aquesta pel·lícula la dirigeix l'Aaron Sorkin. És més coneguda la seva faceta de guionista. Era guionista de La red social, Del lado oeste de la Casa Blanca, una sèrie bestial sobre el president dels Estats Units. I aquesta pel·lícula és el seu debut, on a més ha aconseguit un càsting brutal d'actors. Hi ha la Jessica Chastain, no sé si la recordeu per la pel·lícula Mamá o La noche más oscura. Hi ha Idris Elba, que és un dels protagonistes de la sèrie The Wire i també de la pel·lícula Best of No Nation, i Kevin Costner, com no, Bailando con Lobos, JFK... Bueno, un thriller trepidant, molt de ritme. De fet, l'inici és bestial, on ella ha de baixar una gran baixada l'esquiant i t'explica tot el procés d'entrenament, de com mentalment passarà tots els passos fins que passa alguna cosa, vale? I no pot seguir esquiant. Es trenca la seva, diguéssim, carrera en competició d'esquí. I és quan decideix canviar una miqueta de vida i ficar-se en un altre mundillo, que és aquest mundillo de les timbes de pòquers il·legals.
Que li ve una mica per sorpresa, però s'hi agafa directament, eh?
I en sap molt, de fet, en sap molt. Aquesta pel·lícula ha tingut una nominació, millor guió adaptat, precisament per Aaron Sorkin, que a part de dirigir també escriu, evidentment ell és més guionista que director. Gran pel·lícula que malauradament no s'ha emportat cap premi Oscar, però que jo us recomano.
Molt bé.
Anem per la segona.
Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo?
Muy bien. Haz como si no supieras nada.
Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tiene?
Lo voy a recuperar. Alguna lo vio entrar...
Los soviéticos lo quieren, diuen. Està ambientada a la Guerra Freda, aquesta pel·lícula, sobretot a una base científica als Estats Units, on capturen un monstre, molt semblant a la criatura del pantano. No, no és tant un dinosaure com el monstre aquell típic del pantà, que és com un home... Si té forma d'home, però és un amfibi, és com un home rèptil. Capturen aquesta criatura, volen investigar-la, volen fer-li de tot, no? Estan en plena Guerra Freda, enfrontant-se contra la Unió Soviètica. I el curiós és que en aquella base científica hi ha una dona, que es diu Elisa, que treballa netejant, és muda, no pot parlar, i que té com una connexió molt estranya amb aquest monstre. De fet, una connexió que acaba convertint-se en... Se sap, això no és cap spoiler, en una història d'amor, vale? Entre aquesta dona que està netejant i aquesta criatura que capturen. De fet, és un conte per adults, de Guillermo del Toro. Si heu vist més pel·lícules seves, està molt a la línia de Laberinto del Fauno, de L'Espinazo del Diablo, de Cronos. Aquesta és la que ha arrasat als Oscars, s'ha portat millor pel·lícula, millor direcció, disseny de producció, bueno, s'ha portat molts premis. I sobretot a mi el que m'agrada molt d'aquesta pel·lícula és que és una mica una metàfora de la lluita dels oprimits contra el sistema. No? Realment els protagonistes és una discapacitada, aquesta dona no pot parlar, que és muda, és aquesta criatura amfíbia, que a més l'han capturat a Sud-amèrica, i ho remarquen molt, que l'han capturat a Sud-amèrica i l'han portat als Estats Units. La seva companya de color, la companya de la Natasha és negra, i també el seu company de pis, de la protagonista, és homosexual. I són aquestes persones...
Un de cada, vaja.
Sí, al final els més desfavorits o els que estan més oprimits són els que acaben ajudant aquesta criatura a fugir i que es posen en contra d'aquest sistema opressor. El discurs, de fet, que ha donat Guillermo del Toro als Oscars ha anat molt en aquesta línia, o sigui que és fàcil treure aquesta metàfora a la pel·lícula. Us la recomano molt, és un conte per adults.
L'has posat en quarta posició, però.
Sí. De fet, les cinc que recomano avui són les que més m'han agradat, sí que és cert que està en quarta posició perquè hi ha tres pel·lícules que m'han convençut molt més.
Se puede coser casi cualquier cosa en la entretela de un abrigo. Cuando era niño empecé a ocultar cosas en los forros de las prendas. Cosas que solo yo sabía que estaban ahí. Secretos.
Buenos días.
¿Te gustaría cenar conmigo?
Sí.
Tengo la sensación de...
El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson. Aquesta pel·lícula és més d'època, de fet ja es nota, no?, pels tempos, aquestes veus, com en parlant.
Les músiques.
Està ambientada a Londres de postguerra, als anys 50. Hi ha un famós modista que es diu Reynolds Woodcock i la seva germana Cyril, que està al capdavant de la moda britànica, o sigui, són els que els fan els vestits a tota l'aristocràcia, als ministres, a les princeses...
El vestit invisible.
El teu. Anem una miqueta per aquí. I un dia, doncs, aquest home que està solter coneix una cambrera, de fet és el dos que hem escoltat en el tràiler, la convida a sopar i doncs, aquest sopar acaba convertint-se també en una gran història d'amor. No una història d'amor a l'ús, com es coneixen la majoria, és una història d'amor força tòxica, perquè aquest home, el protagonista, en Reynolds Woodcock, està interpretat per un Daniel Day-Lewis, que és el seu últim paper. De fet, ha dit que el farà aquesta pel·lícula i deixa d'actuar. Ho ha dit més vegades, també, de dir. Vale? I sembla que va tornar.
Ja es veurà, és un misteri.
Ja veurem, de moment sí que és l'última. I dic que és una relació tòxica perquè hi ha una gran dependència. Aquesta dona es converteix en la musa d'aquest modista. L'utilitza per inspirar-se, per agafar les mides dels nous vestits, i és com que ell es volca molt a la relació i ell la maltracta i només pensa en la seva feina. És un gran perfeccionista de la feina. Tot i que la pel·lícula després té força girs, és força interessant. No sé si heu vist més cinema de Paul Thomas Anderson o coneixeu alguna pel·lícula seva. Ha fet Magnolia, sí. Pozos d'ambición... Bueno, totes les seves pel·lícules tenen com una història que es va retorcint, es va enfosquint tota l'estona. I aquesta també passa això. 6 nominacions, únicament un premi. Evidentment, si és d'un modista, el premi ha estat Òscar a millor vestuari. I jo crec que molt just, molt just. Uh-huh. Gran pel·lícula, molt recomanable, sobretot, especialment, jo crec, per aquesta actuació de Daniel Day-Lewis, que està esplèndid.
Magic Castle, li atiende Amber. Mm-hmm. Sí, claro que sí. $38 a noche.
Se acabó, os he avisado, una sola gota más y os largáis.
¡Venga ya, hombre!
¡Fuera ya!
Es que fuera se va a derretir.
Dentro también se derrite.
Pero Bobby...
Fuera. Muchas gracias.
Pues sí hay de qué.
Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar.
Pero vamos a entrar.
¿Nos puede dar algo?
De Florida Project, de Shane Baker. He de dir que és que amb aquesta pel·lícula vaig plorar. No em vaig poder aguantar. Té un final, és que et trenca totalment. Shane Baker... Ai, no em poses aquesta cara.
Cara nostàlgia.
Veiem el tros d'home aquest i se'ns posa a plorar. Mare meva, que maco això, que maco.
S'ha de reconèixer que
Això està molt bé.
Les emocions són poder, que està al número 2 del rànquing de l'Hector.
Sí, ho trobo molt bé.
Aquesta m'ha fet molt de mal perquè és una pel·lícula que a les nominacions han passat per sobre d'ella, no n'ha fet gens de cas. Només ha aconseguit una nominació, és el millor actor de repartiment per William Dafoe. William Dafoe, Art de Mississippi, o Anticristo, o fins i tot Spider-Man, era el dolent, era el Duende Verde. No li han donat el premi, li han donat en Sam Rockwell, per una altra pel·lícula, després comentem. La pel·lícula de Freya Project es centra molt en el personatge de Molly, no com Molly's Game, l'anterior, la de pòquer. Molly és una nena de 6 anys. Viu a l'extraradi de Disney World, a Florida, on s'havien creat una sèrie de motels i complexos turístics més econòmics que els complexos turístics pròpiament de Disney World. I estaven pensats en aquest turisme que també volien anar allà, però no deixar-se tants calés per anar als grans hotels que hi havia, no? El problema és que amb la crisi econòmica aquests motels han acabat convertint-se en allotjaments socials, pràcticament. O sigui, la gent que hi va allà és gent amb problemes econòmics, amb addiccions, amb tòxics, amb... Bueno, gent que està molt fotuda. La Molly és una nena de 6 anys que el passa l'estiu. De fet, la pel·lícula s'entra en aquesta etapa que no està a l'escola, que passa l'estiu, i no té absolutament res a fer. O sigui, simplement la seva mare està tot el dia a casa tancada, mirant la tele, fumant, només pensa el cap de setmana per sortir de festa, viu d'ajudes socials... I allà, doncs, amb els altres nens que hi ha allà, es dediquen a fer altra pella durant l'estiu. Està espectacular, la nena, és impressionant, la seva mare també, i en Willem Dafoe fa el paper del conserge, que una miqueta és l'única bona persona que hi ha en tot aquest entorn, que mira de cuidar tota la comunitat, però que es veu sobrepassat per la realitat que viu tota la gent que està en aquests allotjaments. Jo tinc la meva teoria, jo crec que si no l'han nominat més és perquè toca un tema molt delicat, és la crisi econòmica actual als Estats Units, perquè també es fica una miqueta en aquest món de Disney World. Clar, hi ha un contrast molt bèstia entre els turistes aquests que se'n van al parc d'atraccions a tot tren, a deixar-se calés, i al cantó, a dos carrers, tens aquesta gent vivint una realitat molt i molt dura. Sí que té per sort aquest punt més infantil, més divertit, com pot tenir Estiu 1993, de fet, a Carla Simón, on, tot i que la història sigui tràgica, sigui dura, doncs queda un punt, no, de moral infància, de tendresa, de divertida. I aquesta pel·lícula, sincerament, jo és que no paro a recomanar-la. És una de les sorpreses de l'any i jo crec, de veritat, us ho dic ja a distància, que estarà dins de la llista de millors pel·lícules del 2018, segur.
¿Qué dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad?
No.
Entonces podré hacerlo.
Intuyo que es la madre de Angela Hayes.
Exacto. Soy la madre de Angela Hayes.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Ángela la asesinaron hace 7 meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
¿Qué coño es eso?
Dixon, estoy en plena cena de Pascua, joder. Lo siento.
Ya lo sé.
¿No es Cher? ¿Cómo estaban comentando ahora? És la pel·lícula Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh. Per mi és la millor pel·lícula en diferència d'aquesta edició dels Oscars d'aquest any. Sí que s'han portat premis, tenia 7 nominacions, s'han portat 2 premis, millor actriu per Frances McDormand. Estan comentant que és, de fet, el protagonista de Fargo, que mar després de leer, perquè ella també es dona d'un dels germans Coen. I s'han portat també el premi al millor actor de repartiment, Sam Rockwell, li ha tret en Willem Dafoe, que també feia molt bon paper. Aquest és el protagonista de pel·lis com Moon i 7 psicòpates, que també són 2 pel·lícules super recomanables. Tres anuncios en las afueras té molt del cinema dels germans Coen, precisament. És una pel·lícula que té molt d'humor, tot i que la història que ens explica és molt tràgica, molt negra, molt dura, i té format també de thriller. La pel·lícula és de Martin McDonagh, és un, si no m'equivoco, irlandès, ara ho dic una miqueta de memòria, va fer anteriorment Escondidos en Brujas i 7 psicòpates, que comentava en Sam Rockwell. Està especialitzat en un cinema thriller de gènere molt negre, però sempre amb un to còmic molt marcat. De fet, fins i tot hi ha gent que el compara una miqueta amb el Tarantino més esbojarrat, tot i que en aquesta pel·lícula es conté molt i molt, perquè conegueu una miqueta la història, es centra en Mildred Hayes, que és una dona de 50 anys, és mare d'una noia adolescent que va ser violada i assassinada. El cas no s'havia resolt, ella està molt enfadada amb la comunitat perquè no l'ajuda, especialment amb la policia, perquè creu que són uns ineptes, i un dia decideix, a l'entrada de la seva ciutat, posar 3 anuncis gegants publicitaris, on precisament posa això, que la policia del poble són uns ineptes i no han aconseguit resoldre el cas de la seva filla. Que això crida molt l'atenció, comencen a anar a mitjans de comunicació, torna a sortir a les notícies tot això, i clar, ja el poble es volca en la història i es fan com bàndols, els que recolzen a la dona per mirar a reivindicar i que resolgui el cas, i el que es posiciona més amb la policia i que veu que això és una
la vida vergonya. Mateixa, vaja.
Exactament, no? Exactament. Sobretot, ja us dic, el principal punt a favor que té aquesta pel·lícula és que d'una història tan tràgica i tan fosca, i fins i tot els successos que apareixen són molt i molt bèsties, aconsegueix que riguis molt. La comentava amb una companya de feina i em deia, hòstia, m'he passat pràcticament tota la pel·lícula rient, i hi ha gent que no, que estava dolguda amb el que s'estava veient a pantalla. Jo crec que segons com ho interpretis s'aconsegueix treure el
un sentiment o un altre, no?
Però jo recordo això, estar rient una escena i a l'instant rebre un cop a la cara el bestial amb el que estava veient a la pantalla. Els actors estan molt bé, sobretot, ja ho he dit, la protagonista s'ha emportat l'Oscar i en Sam Rockwell, però també hi ha en Woody Harrelson, que és el que fa el de cap de policia, William Willoughby, que el fa un paper també espectacular. Que jo crec que sí, no s'ha portat premis perquè estava precisament competint amb en Sam Rockwell, que se surt a la pel·lícula. Una de les que serà també millor pel·lícula de l'any, us la recomano molt, i si no us heu de perdre una pel·lícula, és aquesta.
Molt bé.
I ens ha portat hem fet els Oscars de la tropa aquí. Mm-hmm. Recordem aquests 5 títols que ens has presentat avui i per als oients doncs, que ens estiguin escoltant que diguin ai, aquest títol que me l'he perdut, els hi fem un repasset abans d'acabar.
És Molly's Game, d'Aaron Sorkin, La forma de l'agua, de Guillermo del Toro, El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson, The Florida Project, de Sam Baker, i Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh.
Doncs ja veieu, són les propostes que ens porta l'Hector. Haurem de fer tarda de cine,
Isidre. Ara ja sabem què anem a veure al cine.
Sí, quantes hores faríem si ens les mirem seguides?
Buf, compte, una mitjana d'hora i mitja, dues hores, cadascuna.
Haurem de fer cap de setmana. Si
però
no.
Val la pena. Val
clar
la
que
pena.
Sí, s'han no de veure aquestes coses.
No m'agrada fer cultura.
Gràcies, Hector.
Un plaer.
Tots junts fem la tropa.